Les tardes a Ràdio Estel són la caravana.
Vinga, va, 6 minuts que passen de les 4 de la tarda. Moment d'obrir les portes de la caravana a una de les actrius més conegudes del nostre país, Núria.
Nascuda a Alcúdia, la periodista i actriu mallorquina Llum Barrera ha interpretat tants personatges dramàtics com còmics en sèries com ara Fúria, Amar es para siempre o Aquí no hay quien viva. En teatre molts l'hem pogut gaudir, La ternura, La llamada o Les bicicletes són per al verano, i en cinema en films com ara Princeses. A més, la seva simpatia i espontaneïtat han passat per programes de televisió com ara Zapeando o també com a col·laboradora i presentadora de Bon Humor de TV3. La seva trajectòria l'ha portat enguany a presentar una de les gales més importants de casa nostra, els Premis Gaudí, en aquesta darrera 15a edició. Però si una cosa ens fa il·lusió dir és que Llum Barrera ha pujat de nou als escenaris catalans després de 15 anys d'absència amb l'obra Una teràpia integral. Una obra on es posa la pell de la Neus, una de les tres alumnes que s'endinsaran a un curs de FEPA que els canviarà la vida. Abel Folch, Roger Coma i Laura Porta acompanyen a la nostra convidada d'avui en aquesta aventura tan divertida i curiosa. I és que ja ho deien, que per fer un pa excel·lent, cal estar bé amb un mateix.
Llum Barrera, molt bona tarda.
Bona tarda, què tal? Com esteu?
Què és el pa per vosaltres?
Pa, sou vosaltres. El pa sou vosaltres. Aquesta és la frase amb la que Toni Roca, interpretat per Abel Folch, comença l'obra que esteu fent, comença aquest curs de pa. Lluny, sense spoilers, què vol dir el pa som nosaltres?
No ho sé, el Toni Roca és un gurú que mos diu frases així que mos han de deixar molt flipats. El meu personatge arriba una mica incrèdula i al final, com que poc, mica en mica, es va convencent que potser sí, no? Que si estàs ben tu mateixa pots fer un gran pa. Jo estic ben mi mateixa, jo, Llum Barrera, estic superben mi mateixa,
sí?
I faig un pa de merda, vull dir... Vull dir, no sé com agafar-ho, això.
No em vas aprendre durant la pandèmia, que, ostres,
sí,
tothom
vaig fer
feia pa?
Vaig fer uns rocs molt interessants. El dentista estava content. No, se tracta d'anar practicant, però vaja. És molt divertida perquè aquesta funció, perquè realment sí és veritat que hi ha frases que te fan reflexionar i dir, potser sí que si no estàs ben tu mateix no cuines bé o no fas les coses bé perquè no estàs a gust, i si no estàs a gust tot et surt com malament, no? Uh-huh. Però per això que el pa sou vosaltres, clar, és una frase que no sé com te l'explicaria, però cal venir a veure la funció ara, per entendre el concepte de el pa som nosaltres.
Cal anar a veure aquesta teràpia integral on, per cert, a part de pa, plantegeu tot un seguit de preguntes existencials, com què cremaries de la teva vida, mm-hmm, què no et deixa avançar en la teva vida. Podríem dir que el públic també passa per aquesta mena de teràpia integral?
I tant. És molt guai perquè és una comèdia on gran part d'estens, de sa hora i 35 minuts que dura, sa gent està rient, però se fan uns silencis també d'aquests de... Hòstia, potser jo també faria una mica de teràpia, o sigui, com que sents els pensaments de sa gent, no? I està molt bé això, perquè és comèdia, però que te fa reflexionar una mica, primer, sobre aquesta dèria de fer teràpies, anar a explicar-li a un desconegut o desconeguda les teves coses interiors, que dius, no tens un amic o amiga que li puguis explicar. Bueno, potser és més fàcil explicar-li a algú que no coneixes que algú amb qui tens confiança i tens més prejudicis a priori, no? I per una altra banda, també aquesta cosa de buscar-te tu mateix, que cada dia t'estàs buscant, no saps si et trobes, i hi ha gent que sembra domàtigues, hi ha gent que té un bon hort, hi ha gent que es dedica a les plantes, hi ha gent que llegeix, hi ha gent que fa pa. I escolta, si te va bé, a mi, mentre no facis mal a ningú, no mates a ningú, no? Llavors ja està, adelante, vinga, viva el pan.
Jo sempre ho dic, que hi ha un tipus de teatre que m'agrada molt, i ho feu vosaltres a Teràpia Integral, que és el que sembla que baixi un gran mirall des de l'escenari i enfoqui cap a platea on t'hi veus reflectit, no?
Sí, a mi també m'agraden aquest tipus de comèdies. A mi, és veritat que en teatre sempre me van oferint coses, però quan vaig llegint textos, ja des de les 15 primeres pàgines, ja veus si allò t'interessarà anar i repetir-ho cada dia o no. saps? Perquè la nostra feina és cada dia reviure allò, mm-hmm. i hi ha vegades que et ve de gust i altres que no. Però jo sempre que trio una comèdia ha de ser això, que em vingui de gust cada dia fer riure i fer riure o fer plorar, el que sigui, però que estiguis d'acord amb això que estàs explicant, amb aquest personatge que t'ha tocat fer, que estiguis a gust en fer-lo. I aquesta és una d'aquestes comèdies que fa que la gent surti contenta, feliç, satisfeta de... Coita, ja que he sortit de casa, ben gastats els diners, no? Sí. I a sobre reflexionen sobre tot això, no? De dir, som una mica burros de vegades, no? Com ens capfiquem en coses que potser són xorrades i coses realment importants, com és viure la vida el més feliç que puguis, no ens passa per alt, no?
Ara ens ho deies, Llum, de seguida parlem del teu personatge, que és la Neus. Uh-huh. Abans, però... Em deies, el teatre ha de servir això, de gran mirall, de gran teràpia. Tu has fet teràpia?
Jo no n'he fet mai.
No?
No, no perquè... No per res, no per cap prejudici ni res. I mira que hi ha hagut moments de la meva vida que he dit, ara crec que seria moment de trobar un psicòleg de confiança i potser per anar... Per això, no? Per això d'explicar-li a un estrany... coses que la teva parella o els teus amics més íntims t'acostaria més, no?
Creus que se'n parla prou, però?
No, crec que ara hi ha menys prejudici. Crec que és una cosa que és com anar al dentista, que si ho necessites hi vas i prou. Però sí que hi havia una època que era com... que tens un problema greu de cap si necessites anar al psicòleg, no? Ara no. Ara és una cosa com d'higiene personal, uh-huh. que crec que s'ha de fer, una higiene mental, que potser els teus amics no te volen aguantar el rotllo molta estona i, a més, no sabran com aconsellar-te, no? Jo crec que sempre he estat bona amiga dels meus amics perquè sí que m'agrada molt escoltar i analitzar el que m'expliquen per intentar ajudar. Això és una cosa que m've de mo mare, que també era molt bona amiga dels seus amics i sempre era com aquella espatlla on anar a plorar i explicar coses, i això ho he heredat d'ella una mica, no? Que m'agrada molt fer com fer-nos teràpia amb els amics i amigues. I crec que potser per això no ho he necessitat. També deu ser que mai he tingut un problema tan gros com per dir no me puc llevar els dematins perquè me pesa la vida. Si jo me sentís així, ràpidament vaig a que algú m'ho doni una solució. Però jo és que tinc la gran sort de que la meva teràpia és el teatre, és la meva feina. Tinc una grandíssima sort. I quan faig un personatge xulo en tele o això, també és una gran teràpia, perquè tens companys fantàstics i te fiques en un personatge que no ets tu durant molta estona. I això mos ajuda molt, crec, als actors.
Em deies, part de la meva feina també és reviure, no?, cada nit el que vaig fent, però fins quin punt una obra no canvia gens. Ho dic perquè moltes vegades, si anem a veure una obra dues vegades, i segur que més d'un, més de dos ho hem fet, veiem que hi ha gent que riu en moments diferents,
sí,
no?
Sempre.
I això influeix... De quina manera influeix això en l'obra?
Influeix en que hi ha un dia que dius, ostres, avui... Clar, si no riu en el moment que tu fas aquella pausa perquè esperes que riguin, com a que ja has perdut... Jo li dic pilotes fora, no? Mm. És com un out de tennis, que dius... Ai, ja ens han passat... Aquell segon ja l'hem perdut. En canvi, hi ha d'altres que tu vas a xerrar... Ui, i riuen, i has de recular... I has de repetir, no?, perquè no t'han sentit. Canvia molt, el teatre és viu sempre, i aquesta funció és més viva que totes les que jo he fet en la meva vida, perquè tenim un pa que s'està fent, o sigui, tenim una massa que també és viva, que mai és igual d'un dia per l'altre. Sempre depèn de tantes coses, de temperatura, de l'humitat de l'ambient, de tantes coses, que és que encara ho fa més... té una cosa més d'imprevisto.
Va, parlem ara, sí, del teu personatge, de la Neus. Qui és la Neus?
La Neus és una cardiòloga que va convençuda, el seu marit li ha regalat un curs de fer pa i se'n va amb un gran gurú dels forns, se'n van allà a fer un estatge de cap de setmana amb aquest senyor per fer, amb el Toni Roca, per fer pa. Ella fa pa des de fa molt de temps, està molt conscienciada, sap totes les mesures, és molt cartesiana, molt quadriculada, i de cop i volta se troba amb una altra cosa. Se troba amb un senyor que els fa cridar, que els fa plorar, que els fa cantar, que els fa fer coses que diu, però no veníem a fer pa, com és això, no? Està una mica descol·locada, però sí que treu una mica... comença a ficar la improvisació amb la seva vida, cosa que no havia fet mai amb tots els anys de vida que té, no? I sí, és un personatge que diu que ella reconeix que la Neus que sortirà d'aquella teràpia és molt millor que la que va entrar, o sigui... que al final està com convençuda.
Quant de neus hi ha a la Llum Barrera?
Mira, l'únic que puc compartir amb ella és la cosa de l'ordre, perquè jo, com que la meva feina i la meva vida laboral sempre estan desordenada, en el sentit que avui estic a Barcelona, però jo tinc casa meu a Madrid, però també a Mallorca, saps? Necessito un ordre, necessito que allà on estigui, ni que sigui una habitació d'hotel, sempre estigui tot ordenat. Això sí que ho tinc compartit amb la Neus. Lo de no improvisar, no, perquè jo estic improvisant constantment. És que a mi ara estic aquí i la setmana que ve te poden cridar i dir-te el 24, el 23 acabes, el 24 estàs a París rodant una... Ojalà, no? Mira, ara ho he dit i em van dir de gust. Però vull dir que te pot passar una cosa. Sempre has d'estar obert a la improvisació perquè la meva feina és així. Quan me diuen, no sé com aguantes això de no saber mai quan tindràs feina, si no, no t'hi fiquis, perquè és que la feina d'actriu és així, no? Mai saps que sortirà, que no sortirà, una cosa que pensaves que sortiria bé no surt tan bé, bueno...
Una cosa és que mai sàpigues, l'altra és... les actrius, els actors, viviu una situació precaritzada?
Molt, moltíssim. Jo sempre dic que he tingut la sort de saber fer moltes coses. No dic que brillantment, però me vaig defensant. O sigui, el fet de ser periodista m'ha ajudat a saber fer programes d'entrevistes, a saber presentar, puc fer ràdio. Com a actriu, mira, t'hem vist còmica que m'ha ajudat molt, però també sé treballar tot tipus de personatges. No me fa por res, perquè jo crec que la por se lleva treballant. Quan dius, ai, quina por, no m'ho sé, doncs estudia. Estudia, tu treballes i llavors ja te llevaràs aquesta por, no? Però la gran majoria dels meus companys que no fan o no presenten o no fan totes aquestes coses que faig jo, només viuen de la interpretació i no hi ha feina per tots i a més està molt mal repartida, sobretot amb les dones. Sobretot amb les dones. Està molt mal repartit, hi ha molts més papers d'homes i sí, se fan més coses fetes per dones i interpretades per dones, però... hi ha un petit star system també de dones i uns petits codis estètics que segueixen estant allà. I hi ha molt d'atur. Hi ha molt d'atur de gent que no troba. I mira que hi ha produccions i que hi ha de tele, de teatre, de cinema, però sí que és una professió molt precaritzada, molt, molt.
De seguida tornem a l'obra, però m'interessava molt el que estaves dient en referència a les dones. Jo crec que si vivim en un món de cosificació... Hem de parlar de molta cosificació, no només en el món de l'espectacle, de la cultura, també en el món de la comunicació en general, que sempre volem la dona jove, perfecta, alta, esvelta, guapa, etc. I a partir d'una edat sembla que no et truquin més, perquè ja no deus valdre. A tu t'ha passat això?
Sí. Hi ha una edat que és difícil que te donin un personatge perquè hi ha una edat com dels 47 als 60... que, vale, als 60 ja pots fer de jaia, no? O sigui, aquí ja pots ser l'àvia. Però entremig, i dius, bueno, entremig puc ser la mare, la germana, la cosina, la protagonista, puc ser moltes coses, també, no? Però encara hem de lluitar una mica en contra d'això. Encara, de fet, sempre les entregues de premi, tant els Gaudí com els Goya, els Oscars, sempre que a una dona de mitjana edat li donen un premi, sempre surt dient això, home, a la fi... llàstima que ma mare ja no és aquí per veure que a la fi tenia un sentit tota la feina que feia, tot el que he plorat perquè no me sortia aquell personatge o perquè m'havien dit que no a un càsting més. I a la fi, quan donen un premi, és com un reconeixement a dir que a la fi se nota tota la feina que he fet per arribar fins aquí. Però clar, als 60, dius, abans també em feia bona feina, no? Hi ha una edat en què no te veuen per res. Llavors hi ha el perill de caure en... Molt bé, doncs seguiré sent jove, me vaig operant o me vaig fent coses, que és un perill, perquè, clar, no ets jove encara que la teva cara ho paresqui. Però tens personatges, però no n'hi ha tants com per totes les que som de mitjana edat que els podríem fer. És una lluita que te la diran moltes més actrius que convidis.
Jo em va fer molta gràcia que em diguessis... clar, jo he fet teatre, he fet cinema, he fet sèries, però a part he presentat programes, he fet ràdio... Mm-hmm. Has presentat La Ventana.
Sí, tu.
Escolta'm, no qualsevol persona ha presentat La Ventana,
sí,
eh?
Sí. Ara dinàvem amb el Fran Blanco i deia... Jo te vaig estar sentint, clar, vas començar nerviosa, dic, home, tio, presentar La Ventana? Clar, a mi quan m'ho van dir, li vaig dir al Carles, dic, home, jo faig l'última hora i ja, i tira que va, no? Diu, no, vull que l'obris, dic, ah, que l'obri, que faci editorial i tot. Diu, sí, fots la primera hora el que vulguis i la segona et quedes amb mi. Sí, 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 jo tenia... Ja fa temps que tinc això en escap, que ho tinc molt, molt... Vull dir, ho tinc molt, molt interioritzat.
T'has cremada?
No, no, perquè ho intento sempre amb humor. O sigui, no vull dir que no suelta algun exabrupto quan et tornen a dir el mateix de sempre. Trobo que són moltes, i no només en la meva feina. O sigui, hi ha una part d'invisibilització de la dona en tots els àmbits. Mm. Que hi ha una edat en què no hi ets. No hi ets, has de seguir, és tan bona. Dius, no puc estar tan bona com els 25. I si els 25 ja no estava bona, què passa? Només podem estar bones? No val que sàpiga xerrar bé o que sàpiga conduir bé una reunió d'empresa, una empresa. No ho sé per què, perquè sempre s'ha de criticar una política perquè és jove o perquè és vella o per com va vestida i no un home. O sigui, és que sempre han de patir això, no? Jo trobava que donar-li humor en això era una cosa interessant, i donar-li veu a tot això era interessant, i vaig dir, doncs mira, faig la ventana i obro amb això una mica... Però sí, va ser una cosa molt emocionant i estic superagraïda que me donessin aquesta oportunitat. A mi m'encanta la ràdio.
Li deia abans a Llum Barrera que em feia molta il·lusió que avui trepitgés a la caravana de Ràdio Estel, perquè Llum feia 15 anys que no trepitjaves un escenari català.
Sí, l'última vegada va ser a Mort de Dama, al Nacional, i just en aquell muntatge, clar, en aquelles dates em vaig quedar embarassada, i és molt difícil marxar de casa a fer teatre, vol dir que has d'estar de dimarts a diumenge fora de casa, a part del temps dels assajos. És molt difícil estar fora així, no? Vull dir, ja se fa difícil cada vegada més, amb un fill encara més. I és que sempre he seguit fent teatre, però a Madrid. He seguit fent moltes coses allà, i audiovisual sí que m'he seguit movent, tant a Barcelona com a Mallorca, però clar, de teatre has d'estar físicament a l'escenari en aquella hora i tots aquells dies. I ara, mira, ara s'ha donat la vinentesa que m'han oferit una obra que m'ha engrescat molt, que ja havia estat un èxit, i amb uns companys fantàstics, i vaig dir, mira, potser és el moment de tornar aquestes 6 setmanes al Goya i tornar a veure companys d'aquí, de Barcelona, i m'ho estic passant molt bé.
Què em deies? Està anant brutal, eh? Esteu omplint.
Està anant molt bé, molt bé. La veritat és que és una comèdia redona, molt ben empaquetada, que està funcionant fantàsticament bé. Sí, sí, estic molt feliç, molt contenta. Deia... El text és molt àgil, mm-hmm, i molt, molt ben presentat, també. Aquí la Cristina Clemente i el Marc Angeleta han tingut una col·laboració molt bona i han fet un tàndem fantàstic per fer una obra en ritme, amb personatges molt ben dibuixats, que això no sempre passa, i amb una acció que va... Cada un té una línia dramàtica que va a parar al lloc perquè acabi tot amunt, no? O sigui, està molt bé, molt bé.
Ara es deies allò dels personatges, comentàvem abans el personatge de la Neus, però la Neus no està sola a escena, de fet es troba amb 3 personatges més, cada un més curiós que l'anterior. Per fer una idea a la gent que ens està escoltant i no hagi vist l'obra, et proposo un joc, sí, que és buscar un adjectiu per cadascun dels personatges que surt a l'obra. Me'l compres?
Sí, estic pensant.
Anem al Bruno, que és el personatge del Roger Coma.
Del Roger Coma. Mira, el Bruno seria, més que un adjectiu, vaig a posar-te un referent de personatge. O sigui, no arribaria a ser un Froilán, perquè no és noble. Però...
Que m'acabo d'imaginar un tret al peu, ara.
Però sí que seria aquest noi que ho ha tingut tota la vida, menys ell mateix, saps? Uh-huh. Menys la seva orientació personal. No sé què puto faig a la vida, però tinc molta pasta i no sé què fer-ne, i fa teràpies, no? Però sí, és un boig així molt divertit, que aparentment està superbé i mola molt, però clar,
però no
després té la seva cosa amagada. A més, el Roger ho fa tan bé, tan bé, és que ens hem d'aguantar el riure sempre. Fa superbé.
Anem a la Laura, que fa la Laura Porta.
La Laura és la noia càndida, crèdula, insegura, que necessita ajuda, o això sembla, que necessita ajuda perquè està una mica perduda a la vida, no? I és bàsicament insegura.
I en Toni, que és la Belfolk?
Home, en Toni és el capo del Masterchef aquest, no? En Toni ho té tot claríssim, també sembla que ho té tot molt clar, i la seva vida són aquests cursos perquè pot alliçonar, és un tio molt segur de si mateix, i pot alliçonar tothom en els seus coneixements, no? Llavors és el gurú que tots veneram, i quan passa va deixant un d'això d'estels així, com una fada, no? Va deixant allò. I la Bel també és fantàstic. La Bel i la Laura, la veritat és que són tres companys, tres actors fantàstics.
Perquè es nota entre els quatre aquesta química tan bona dalt de l'escenari. També hi ha química bona baix de l'escenari?
No sempre passa. Aquí sí, però no sempre passa. No? Hi ha vegades que... És que nosaltres... Jo sempre dic que me paguen per mentir, no? Ens paguen per mentir. Has de mentir bé. Jo he fet funcions amb gent que no me duia ni bé ni malament, no me duia gens, i has de sortir i defensar-ho. És molt millor portar-te bé, home, clar, clar. En aquest cas, clar, jo només coneixia el Roger, però treballar no havia treballat en cap. I vaig venir a fer com a substituta, perquè abans ho feia l'Àngels, la Cunyalons, i vaig entrar allò en una setmana i pim-pam-pum, no? Però la veritat és que va molt bona connexió, tenim una manera de treballar molt, molt semblant, som molt rigorosos i ens ho passem bé a davant i a darrere. Ens ho passem molt bé, molt bé.
Quin és l'estat de salut del teatre?
Jo crec que és molt bo.
Sí?
Sí. No xerram econòmicament, eh? Econòmicament sempre som els més pobres, els actors de teatre, sempre és aquesta cosa. Sempre ha baixat tot. La pandèmia els ha anat molt bé per baixar... per anar dient que no hi ha pasta, que la gent no ve al teatre. I van passar una època que van dir, bé, ja està bé, no? Almenys quan feien teatre a Madrid hi va un moment que van dir, bueno, ja està bé, ja la gent va al teatre, està omplint el teatre, ja està bé de dir que esteu només un 75% i que mos heu de pagar sous del 95%, o sigui, ja està bé. Econòmicament no, millor que no en xerrem, perquè sempre és lleig, però jo crec que la gent té moltes ganes d'anar al teatre. És veritat que les comèdies funcionen molt bé, perquè efectivament les comèdies fan teràpia, i tenim aquests anys tan durs que mos ha tocat viure, que la gent va al teatre a distreure's aquella estona i passar-s'ho bé, no? I tenim sort amb això, perquè la gent ha tornat a omplir els teatres. I jo crec que hi ha propostes molt interessants. Ara mateix a Barcelona hi ha propostes de coses... Jo no en puc veure cap, però hi ha propostes de coses superinteressants, molt, molt bones.
Abans parlàvem de Cadena SER, que vas presentar la Ventana. No és l'única vegada que has passat ni molt menys per Cadena SER. Ara fa cosa d'un mes i escaig. Vas estar a Hora 25 de Cadena SER, sí, amb Aibar Bretos. I deies això.
La famosa sèrie Física o Química, jo tenia ja todo hablado para ser la directora del centro. O sea, me habían propuesto las directoras de casting, todo parecía que iba para adelante, que sí, me había leído los tres primeros guiones, y de repente Antena, quien fuera de responsable de Antena, que ni me acuerdo, dijo, ¿pero cómo va a ser yo un barrera de directora de un colegio? No sé por qué, no sé qué excusas puso o qué razones expuso, ¿eh? Si eran físicas o si eran simplemente por eso que te digo de no confiar.
Te tenían otra carpeta.
Me tenían otra carpeta. Pero sí, yo me quedé un poco así porque fue de una semana para otra, ¿no?
Que bèstia, no?
Bueno, però això passa constantment, eh? De fer-te uns plans de que faràs una cosa, ho tens tot planificat, temporada, tal, 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 i de cop i volta algú diu, hosti, no acabo de veure la llum, no, millor no.
Tu has fet comèdia i drama, eh? Tu has fet
sí,
tot.
Sí, sí, sí.
Però tu creus que gran part de la gent t'ha encasillat amb la comèdia?
Sí.
Sí, eh?
Sí, sí, a més, me tenen molt encasillada en fer monòlegs, i jo vaig fer... Sí que vaig començar fent allò dels los espontàneos del Club de la Comèdia, que se deia, que era per donar-te a conèixer, que va anar molt bé tenir vist còmica, perquè no hi havia tantes dones còmiques, ara n'hi ha moltes més, però llavors no n'hi havia tantes, i a mi em va anar molt bé tenir aquesta porta d'entrada. Però me segueixen encasellant molt amb monòlegs. Jo no he fet mai monòlegs ni a teatres ni a bars. Bueno, a teatre sí, he fet un monòleg de teatre d'hora i mitja, però amb un personatge. Però és igual, si t'encasellen en comèdia i te donen bones comèdies, alabado sea el senyor. Però clar, si ni una cosa ni l'altra, ja et fot. O sigui, si no et donen l'oportunitat de fer una prova d'un personatge que està bé perquè troben que no, perquè tu només fas comèdia i no ho faràs... Home, això és una altra cosa que amb els homes no passa, eh? Amb els homes se'ls dona aquesta oportunitat de fer una cosa més dramàtica. Hi ha hagut gent que ha fet el salt, i a les dones ens costa més. Això m'ho deia, això al principi, quan jo començava, m'ho deia la Beatriz Carvajal, que me deia... te vas a encontrar con esto, yo tuve que dar frenazo a mi carrera como humorista para decir, yo no quiero hacer más esto, yo quiero hacer personajes. I clar, has de fer una mica de cop de timó, de dir, no vull tirar més per aquí, però clar, no sempre se pot fer. A mi se m'adona bé presentar una gala i ho faig amb el meu sentit de l'humor i amb el meu ingeni, i vull dir, el meu enginy, i perquè ho he de deixar de fer si ho sé fer, no? Ara, si tu no saps veure que això és una part de la llum i que llavors hi ha una altra, que és una llum, que es prepara un personatge, que s'aprèn un text i se posa a les ordres d'un director o directora, això és la meva feina. Vull dir, deixa'm que t'ho demostri que ho puc fer. Per sort ho he pogut anar fent, no? Però al principi m'ho va costar, eh? No creien gens. Se pensaven que jo arribava i explicava acudits. Jo no sé ni explicar acudits. No me'n sé cap a sobre. O sigui, és que me convidaven a programes d'acudits i jo deia, habéis elegido a la persona equivocada. No me sé ni uno, solo el del senyor que llevaba un plato en l'oreja. No me sé más.
Ara ens deies, lo va presentar gales i em ve el dedillo que en diuen que m'hagis dit això perquè vas presentar, de fet vaig poder tenir la sort de poder-hi assistir a la 15a edició dels Premis Gaudí. T'anava a preguntar com va anar, però espera, perquè avui hem parlat ni més ni menys que amb la presidenta de l'Acadèmia de Cinema Català, amb Judit Colell, que ens deia això.
Estic molt, molt, molt contenta de la intervenció de Llum Barrera en els Gaudí d'aquest any, que van ser complicats perquè estàvem en un ambient trist, perquè s'havia mort Agustí Villaronga, que era molt estimat per tots, i la Llum va aconseguir aixecar-ho i portar una gala fantàstica i magnífica.
Que és maca, la Judit. La Judit em va confessar que van caure amb el meu nom pel seu fill. Cada cop va dir, mama, i la Llum Barrera?
Oh, m'encanta, no ho sabia, això, boníssim.
Com m'ho explicava, vaig dir, hosti, fes un petó al teu fill. Diu, és que és molt fan teu. Diu, bueno, a casa som fan teus, però clar, el meu fill més. I de cop va dir, escolta, i per què no la Llum presenta això? Que és una dona, que de mitjana edat, a més, com dir allò, ja està bé, no? De posar... Home, doncs sí. I dic, ah, doncs molt bé, me n'alegro molt. A mi m'encanten aquestes gales. És veritat que te fa por.
És una mica un arma de doble filo, presentar una gala d'aquestes?
Sí, perquè tu saps que sempre hi ha gent que trobarà que no has tingut el rigor que esperava, no, que no has... Sempre hi ha, trauran punyetetes com els Goya, com els Oscars també els hi passa. Aquestes gales sempre tenen una part de responsabilitat molt grossa, però jo sempre intent saltar aquesta part de responsabilitat de xarxes, per dir-ho així, i vaig al que jo sé fer, que és treballar. Ja et dic, l'única cura per la por és... aprendetelo, o sigui, treballa. La por la tenim perquè tenim por a lo desconegut. Quan ho coneixes, ja no tens por. Per tant, això és el mateix. Tu t'ho vas treballant, saps qui hi ha, jo me vaig veure totes les pel·lis que estaven nominades, per saber qui eren tots els actors, per conèixer els directors, per saber de què estava parlant. Perquè és que jo som incapaç de presentar una gala i no saber a qui m'estic dirigint o de què estic xerrant, no? I sí que volia fer el que volia l'Acadèmia, el que m'havien proposat a Gest Music, la productora que portava la gala, vull dir, intentava estar una mica per tot i després fer-ho com jo ho sé fer, que és amb sentit de l'humor, connectar molt amb el públic, jo amb això som molt cabaretera, m'encanta buscar mirades, estar amb el públic. La majoria eren companys meus que coneixia i me coneixien, o sigui que me vaig... Millor recolzar-te amb el que et dona consol i conhort que no amb els entrebancs que te puguis trobar, perquè aquí és on ja te bloquetges i la cagues, no?
Com es deies, Llum, però mai li pots agradar a tothom. Tens xarxes?
Jo sí, clar, és que n'has de tenir. Però no li faig massa cas, o sigui, no estic...
No, no és petit hater?
Sí, sempre sí, hi ha gent que... Sí, a més, clar, aquesta cosa d'escriure en català i després en castellà... Hi ha gent que no ho entenen, això. I, mira, si quieres que te lo ponga en inglés, també te lo pongo en inglés, ¿sabes? No me toquis en nassos. Jo m'express com me dóna la gana segons el que estigui xerrant, saps? Vull dir, no tinc cap problema amb això. No estic tot el dia penjant coses perquè no som gens esclava de les xarxes. Les tinc perquè les has de tenir, has d'estar present. Jo crec... Crec que arribaran a desaparèixer perquè estan generant tots uns problemes que no haurien de ser, sobretot en gent jove i en gent no tan jove. Per tant, no li tenc un amor 100% i una... No sóc esclava, no sóc gens esclava. Vaig penjant coses que de la meva feina o coses que em fan gràcia, però no... Això d'estar fent una foto, vinga, vamos, fem una foto per contar que hem dinat aquí o per contar que som allà. Jo m'estimo més viure-ho que contar-ho, no sé.
Sigui com sigui, ho dèiem, teràpia integral, allà hi trobarem la Llum Barrera, però també hi trobarem Roger Coma, Abel Folk, Laura
Porta.
Porta al Teatre Goya aquestes sis setmanes. Abans ho dèiem, Llum, has fet teatre, cinema, has presentat gales, has fet televisió, ràdio, has fet podcast, el programa Cuando el descanso es un sueño, a Podium Podcast. Què et queda per fer?
Moltes coses. Moltes coses, no sé, hi ha moltes coses que faria... Mira, podria tenir un programa de ràdio, que no n'he tingut mai, no? Como me sobra tiempo.
Llenço el missatge, Toni Herbàs, director d'aquesta emissora, que després faci el que vulgui, però...
No ho sé, moltes coses. Sempre hi ha coses que te poden proposar que t'engresquen,
no? Tens algun tipus de personatge que diguis... És que jo no... Al llarg de la meva carrera vull fer sí o sí aquest personatge.
Home, a mi m'encantaria fer un personatge com el de la Kate Winslet a Mare of Easttown, per exemple, no? O jo sé que he de tirar cap a coses no tan sofisticades com The Good Wife, per exemple. Jo aquests personatges dic, sí, sí, seran molt guais, però jo sé que això no ho defensaria tan bé. Però un tipus de personatges així, amb caràcter, patidores però fortes, però clar... no ser la germana de la que porta la cosa, sinó jo portar l'acció. Això estaria bé. Totes volem un protagonista. Un protagonista que estigui bé. Sí, estaria bé un tipus de cosa així, però clar, està difícil. Tenc moltes a davant, encara.
Deia, de moment et podem veure Teràpia Integral al Teatre Goya. Futurs projectes ja en tenim o no?
De moment no. Tenc coses a la Televisió Balear, tenc programes, i no te vull dir res més.
Tens perquè... l'Atrapa'm si pots, no?
No, aquesta el vaig deixar...
Ah. Vale.
Per fer altres programes d'entrevistes, i ara hem fet uns programes commemoratius dels 18 anys de l'existència d'IV3, i tenim així unes quantes coses també entre teatre i unes quantes coses que estan així per confirmar-se. Però vaja, crec que podré, en principi, podré aturar un poc en l'estiu i després tornem-hi.
Ja que parlem de la teva terra i d'IV3, com està la situació del català a les illes?
Jo crec que a nivell de carrer està bé. Jo crec que està bé i la televisió fa una molt bona feina, molt bona feina. Vull dir, fer ficció en la nostra llengua no és fàcil, perquè no hi ha diners. És que som la televisió pública autonòmica amb menys pressupost de totes les autonòmiques del país. I no sé quina gestió haurien de fer per donar uns quants milionets més per poder fer més coses, perquè déu-n'hi-do, s'ha de coses que se fan que fidelitzen, i fins i tot en gent que no és catalanoparlant, però que veu IV3 perquè fidelitza per proximitat, no? Però jo crec que està molt bé. Jo, el meu entorn, jo xerro en mallorquí, sempre. I no veig que estigui en perill.
Llum Barrera, que la podem veure, com dèiem, a la Teràpia Integral al Teatre Goya aquestes sis setmanes abans d'acomiadar-te. Mira, m'acaba d'escriure el director d'aquesta emissora que em diu quan li va bé parlar la Llum. Ja els arreglareu.
A l'hora del teatre
ja
no.
Saps que aquí, exacte, ja saps que aquí sempre tens les portes obertes, sempre serà casa teva.
Moltíssimes
gràcies, Llum Barrera, que vagi molt bé.
Gràcies.
Ràdio Estel. Vols que la teva solidaritat perduri al llarg del temps? Deixant el teu llegat solidari a Càritas Barcelona, ho faràs possible. Amb la totalitat o una part de la teva herència, garantiràs que les persones que més pateixen continuïn rebent la nostra ajuda. Si vols més informació, escriu-nos a llegats@caritas.barcelona o truca'ns al 93 112 7010. Amb el llegat solidari de Càritas, la teva generositat serà eterna. Si has de fer front a un feixuc tràmit legal o un conflicte jurídic, ja siguis autònom, empresa, treballador per compte aliena o consumidor, els advocats i assessors de Digestum Legal t'ajudaran. Digestum Legal, un despatx multidisciplinari amb prop de 40 anys d'experiència que presta serveis professionals amb rigor i compromís per una bona gestió i defensa jurídica. Truca al 93 265 78 44 o contacta'ns mitjançant les xarxes socials. Digestum Legal, defensa jurídica integral. Veniu a mi, la passió de Llinars del Vallès. Voleu escoltar les paraules de Jesús com si fos la primera vegada? Descobriu Veniu a mi, una passió senzilla, emotiva i femenina. El 25 i 26 de març i l'1 i 2 d'abril a les 5 de la tarda al Teatre Auditori de Llinars. Venda d'entrades al web del teatre i una hora abans de la representació. Veniu, apropeu-vos a aquesta història universal i emocioneu-vos amb nosaltres.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Les tardes a Ràdio Estel són la caravana.
Els dijous, volem ser educats a la caravana de Ràdio Estel.
4 minuts i arribarem a 3 quarts de 5 de la tarda i a la caravana seguim de ruta i volem, com cada dijous, ser una mica més educats. I avui volem parlar de les notícies fortes, que se'n diu, d'aquelles notícies que són crues, i de com ho hauríem de gestionar nosaltres per comunicar-ho als infants, als adolescents. Per parlar-ne tenim l'Oriol Julià, president de l'equip Salut i Educació Emocional, i a Laura Torrella, directora de l'equip SER, també. Laura, Oriol, què tal? Molt bona tarda.
Molt bona, bona tarda.
Sabeu que sempre començo un plan molt general, eh? Com gestionem la duresa de les informacions amb els nostres fills, nostres filles, els nostres nets, en fi, que sigui?
Jo el primer que diria és que ho hem d'afrontar. No? Quan ens preguntem com ho hem de fer, doncs el primer és afirmar que sí, que s'ha de fer, perquè vivim en un context en el qual ells també saben que es passen coses, potser no saben, segons l'edat, segons el context, què concretament, però sí que poden percebre que estan passant coses. Per tant, el primer que diria és... confirmem que això està passant.
Entenc que el pitjor que podem fer és allò d'amagar sota l'estora, aquí no ha passat res, és igual si ho entens o ho entens.
Clar, podem separar una mica edats, podem diferenciar entre edats. Quina és l'edat adequada per començar a no protegir i a dir algunes coses? Jo crec que des de ben petits el que has de mesurar és el missatge, la paraula, la crudesa, no? Però no amagar, poder explicar. I l'altre matís és què em passa a mi quan li he de dir, quina emoció tinc jo quan li he de dir, perquè clar, si li vull dir alguna cosa que potser el nano no ho acaba d'entendre, però jo ho estic fent amb tota la ràbia o tota la tristesa, li estic transmetent això. Mm. I també li estic condicionant, no només amb la paraula, sinó també amb la meva emoció. Mm.
Què passa quan la notícia és una notícia personal, com per exemple la mort d'un familiar?
Què passa? Bueno, hem de tenir en compte, segur, que hi haurà un impacte emocional, per suposat. Per tant, a partir de que quin és l'impacte que està tenint en mi, pot estar bé veure qui, intentar anticipar quin impacte pot tenir en ell o en ella, però no anticipar-nos massa en el sentit de no voler projectar que necessàriament li ha d'afectar d'una forma concreta. Perquè potser aquesta mort que ara posaves l'exemple a mi m'afecta profundament perquè, per exemple, potser si és l'avi de la nena, potser és el meu pare o la meva mare, però potser a ell o ella li afecta d'una forma diferent, o perquè ha tingut una altra relació, o perquè encara no s'ha trobat mai amb la situació de la mort i, per tant, no ho viu des del mateix lloc, no? I, per tant, no projectar que ho hagi de viure de la mateixa manera em pot obrir la porta a que la seva vivència sigui diferent.
Dos coses molt al peu, molt curtes. La primera, m'he d'assegurar que no dono un missatge per voler donar explicacions estranyes, no? No dono un missatge massa abstracte que l'infant no pot entendre mai a la vida. No, perquè, clar, després mal... No ho entenen. I aleshores penses que no l'ha afectat, però el que ha passat en realitat és que no ho ha entès, no? Uh-huh. I segon... Si jo no he parlat mai de la mort, per exemple, amb el meu fill, si no a través d'una mascota que hagi marxat, a través d'un familiar abans, doncs el primer que he de fer és parlar de la mort. i aquí cadascú que sàpiga com vol parlar de la mort, però s'ha de poder parlar abans de dir tal persona ha mort. Uh-huh. Si no...
Hi ha molts tabús amb els nanos?
N'hi ha molts, i la mort és un d'ells importantíssim, sí, sí, però també n'hi ha d'altres, segurament, no? De, les relacions humanes també poden tenir moltes parts de tabú, per exemple, no? Per tant, el dol no només entès com la mort, sinó el dol com la pèrdua d'un estatus, d'una relació, d'una situació, no? El marxar del país o de casa també pot ser un tipus de dol.
El problema de tot plegat rau en què solem associar els nostres infants amb immaduresa?
Pot ser un dels problemes.
Sí.
És a dir, que, aviam, que no són madurs, jo crec que és un fet evident i que es pot dir i no passa res. Ara, això no vol dir que no tinguin capacitat lògica per entendre segons què, no?
És que per mi són els dos camins que dèiem, no? Els dos filtres. El filtre cognitiu, què entén i què no entén, i, per altra banda, el filtre emocional. Què li passa en el meu fill i què no li passa? Què li passa i què no li passa, no? A nivell emocional, perquè si el nano està preparat potser per gestionar emocions, potser està més preparat que jo per gestionar-les. Ara, si cognitivament no arriba a segons quin missatge, doncs no està bé.
En els darrers anys, si parlem de temes de ficció, per exemple, eh? Les sèries parlen molt de temes molt forts com els suïcidis, l'addicció a les drogues, el sexe, la violència masclista... Està bé que això els nens ho vegin i així se'n facin una idea? És un bon recurs?
S'ha d'adaptar a l'edat, evidentment, perquè també la ficció està pensada per un tipus de públic concret, encara que el contingut, no el contingut, sinó el fons, el tema, pugui ser per a diferents edats perquè comencin a entendre segons quines situacions, potser la forma de tractar-ho no està pensat per a aquestes edats, i això és el que sí que pot ser perjudicial.
M'explico, eh? Jo, per exemple, i això segurament ho hem viscut tots a casa quan hem estat adolescents, hem vist aquella pel·lícula on surt una escena de sexe, de drogues, el que sigui, i tots hem pensat, ai, Déu meu, que l'estic veient amb uns pares, no? I et poses una miqueta vermell i aquestes coses. Això està bé que passi?
Mai sols, diria. El que no podem deixar és que els nostres fills s'eduquin sols veient una imatge que algú vol transmetre, no? Sempre me'n recordo d'una capçalera d'una sèrie famosa, no? Que deia, vamos a controlar los próximos 30 minutos de todo lo que tú veas, no? I, claro, però és veritat, no? T'estan dient clarament el que passarà, el que veuràs i el que sentiràs en aquest moment. Aleshores, jo com a educador, com a pare... he d'estar al costat del meu fill per poder agafar el que està passant, que tu m'ho interpretis i jo poder-te acompanyar i dir-te no, doncs mira, a la vida real el que passa és això.
I això em fa pensar molt també en aquest com comunicar, que pugui tenir molt a veure amb respondre les qüestions o les preguntes que surtin d'ells o d'elles. No? I no anticipar-me i voler explicar molt més del que potser estan preparats. Si jo estic receptiu a quina és la inquietud que surt d'ella o d'ella, és més fàcil que ajusti el llenguatge i la intensitat al que està passant. Per tant, si jo estic present en el moment que li arriba un input, com pot ser veure una pel·lícula, una notícia, etc, etc, puc tenir una mica més de marc de per què té aquesta inquietud i, per tant, poder-ho ubicar millor.
M'agrada molt que diguessis el com comunicar. Jo crec que ens hem saltat, potser no, però ens hem saltat un pas previ, que és... abans de comunicar tot això, entenc que hem de generar un espai de confiança perquè es pugui comunicar tot això. Ara bé, on és la línia vermella en aquest espai de confiança de ser pare, de ser mare, a no transformar-me en un amic del meu nen?
Bueno, d'entrada en el paper. El cercle de confiança pot tenir, cadascú pot estar en un paper. I si jo tinc un paper d'adult i de referent i de tal, moderaré, donaré veu, et preguntaré... Jo també et puc explicar coses i també puc marcar els límits. Però l'infant també, des de la seva posició, també pot dir, no, això no ho parlarem, o això no t'ho explico. Això és un cercle de confiança. Per tant, el propi cercle de confiança, tal com l'entenem, ja es regula per si mateix.
Anem a explicar o casos concrets, per exemple. Ha passat la guerra d'Ucraïna. Està passant la guerra d'Ucraïna. I han vingut alguns nanos, alguns nens, algunes nenes refugiats a casa nostra, que són d'origen ucraïnès, i suposem que el nostre fill, la nostra filla, va a aquesta classe. Com li expliquem al nostre nen, a la nostra nena, què és el que ha passat i per què ha vingut aquest nen?
Jo partiria, primer de tot, de tractar el tema amb la màxima honestedat i facilitat del llenguatge, diria, possible, no? No voler infantilitzar molt o minimitzar per cuidar, per portar una mica entre cotonets, perquè al final és un missatge clar i que, a més, és una situació que es trobarà de cara en el seu dia a dia a partir d'ara, si hi ha un noi o una noia que està a la classe, no? Per tant, no l'ajuda en res. Això seria com el primer que apuntaria.
I a vegades no cal dir tota la informació, sinó el fons i la bondat que té la informació també, que és aquest nen necessita ajuda perquè ve d'un país en el que ara mateix no es pot viure, no és segur per ell i per això està aquí. Ja està, vull dir, al final. Després s'ha de vigilar, mira, vaig explicar una anècdota ràpida amb això, després s'ha de vigilar que el missatge no porti altres associacions. És a dir, me'n recordo perfectament d'una situació que va passar en un institut, d'un nen de 14 anys que va morir. Va morir per un trombo després de que en el partit de futbol li van donar un cop, no? Va sonar molt i, de fet, nosaltres treballem encara a l'institut. Uh-huh. I, clar, associació d'algun company seu. No vull fer esport. No vull fer educació física. Si et donen una patada, et pots morir. Saps? Clar, hem de poder donar tota la informació i vigilar amb els missatges, el que deia, no? Que per voler-los simplificar i fer-los fàcils no acabin sent una associació molt, també molt evident pel, per l'infant, no?
Parlàvem abans d'entorns de confiança i jo crec que, no ho sé, jo m'ho direu vosaltres, però jo crec que això és un camí, o ha de ser un camí d'anada i tornada, aquest entorn de confiança. Ho dic perquè en aquest programa hem parlat moltes vegades sobre bullying amb experts i després ens preguntem per què els nanos no ho expliquen o no ho expliquen a casa, no? Suposo que perquè no s'ha generat precisament això, aquest espai de confiança, no?
És un dels factors, que no hi hagi aquest espai de confiança, però jo no culparia en aquest sentit, no? Perquè potser s'ha generat l'espai de confiança, però l'emoció que està sentint el nen o la nena en relació a aquella situació li genera, per exemple, un bloqueig emocional que fa que tampoc no pugui ser honest amb ell o amb ella, no? Ara, relacionat amb la situació de bullying, potser hi ha una vivència des de la vergonya d'estar implicat en aquí que fa que no ho pugui admetre, no? Per exemple, que m'estigui passant això o que jo estigui involucrat aquí. Per tant, tampoc no és una fórmula màgica. De totes maneres, òbviament, si hi ha aquest espai, és més senzill i, per tant, també hi ha no només aquest espai, sinó com podem ser sensibles a altres indicadors que ens permetin veure que el meu fill o la meva filla té una inquietud que potser no m'està sabent expressar. Llavors, en algun moment, he d'obrir la porta, no picar... Veig que això t'està inquietant, no? O l'altre dia vaig veure que estaves mirant això, que potser tens preguntes o el que sigui.
Mm-hmm. Ara el que diu la Laura és clau, no? És aprofitar els indicadors que et donen més enllà de la paraula, no? Un indicador, si normalment tinc aquest espai de confiança, que punt molt important l'he de generar, no només quan passen coses dolentes, sinó l'he de generar amb la meva pròpia experiència, en general, parlant de tot, no? Si tinc aquest espai de confiança i de sobte el meu fill està més tancat, això ja és un indicador. Sí. Saps? Et veig més tancat. Què et passa? Saps que m'ho pots explicar? Saps que a vegades l'infant no ho explica a la família per protegir-los, per no fer-los mal, perquè no pateixin. Aleshores, l'adult s'ha de posar en lloc d'adult, sempre. I preventivament, potser el nano no ho està fent per això, potser és vergonya, potser és culpabilitat, però jo m'he de posar en aquest paper i dir, ei, l'adult sóc jo estic aquí per protegir-te, passi el que passi, actuaré bé per tu, així que m'ho pots explicar.
Em parlaves del cas d'aquest nano en un institut. Esclar, jo llegia fa temps, ara no recordaré les xifres, però llegia unes xifres que feien feredat, que era el cas de suïcidis, que havia pujat moltíssim en adolescents, en gent jove. Quan passa un cas com aquest, com acompanyem el nostre fill?
Mira, hi ha molts condicionants. El primer és si el coneixes o no. Nosaltres, per exemple, amb un suïcidi que va haver-hi a Montcada també vam acompanyar nanos que coneixien el nano i que eren molt amics. Per tant, el primer condicionant és si el coneixes o no. El segon condicionant és l'entorn en el que et mous, si et mous en un entorn similar, encara que no el coneguis. I un tercer condicionant fàcilment seria una edat. Potser no el coneixes de res, potser no és el teu entorn, però potser tens una edat similar a aquest nano i això farà que et plantegis coses, no? Per tant, si no hi ha cap d'aquests condicionants i potser el nano no ho rep de manera propera, decidir si vull aprofitar el tema o no per abordar una situació que pot passar, no? Uh-huh. Però si es donen algun d'aquests condicionants, ho he d'aprofitar. ho he de posar sobre la taula, ho he d'intentar aprofitar. Primer de tot m'he d'assegurar que el meu fill, filla, tingui l'acompanyament que necessita, i després, sempre amb el temps que sigui donat, que a vegades és un temps llarg prudencial, podent hem de treure un aprenentatge, no? Què ha pogut passar aquí? Què extraiem nosaltres? Perquè, desgraciadament o no, en la vida hem d'aprendre del que els hi passa als altres, perquè si no ens passaria de tot a nosaltres. Mm. Per tant, venim aquí a aprendre? Doncs, sisplau, aprenem de tot, de totes les coses dolentes que passen al voltant.
Ara em deies, Oriol, que hem de vigilar amb l'assessorament que necessita el nostre fill o filla, o que necessiti, per exemple, un assessorament psicològic per entendre segons quines coses. Moltes vegades implica que ho veiem com un fracàs personal, no? Jo no he pogut ajudar-lo, cal que porti un psicòleg i hem de deixar de veure-ho així, no?
Clar.
De la mateixa manera que anem al metge quan tenim dolor físic, no? I de vegades, doncs, perquè ja ens ha passat moltes vegades que tinc aquest mal de cap, doncs sé que amb una infusió i dormint se'm passa, i altres vegades no, perquè és una altra cosa diferent o perquè és la primera vegada que em passa. Doncs jo diria el mateix en aquest sentit. Jo també em sembla normal que primer vulguem abordar-ho des de casa i que vulgui posar tots els meus recursos a l'abast. I crec que és bo que això sigui així, perquè al final les persones més pròximes som nosaltres. El que passa que també crec que és honest que quan jo no estic tenint les eines o veig que el meu fill necessita una miqueta més, pugui buscar les alternatives. Una pot ser un acompanyament psicològic, però de vegades també en altres entorns, com pot ser l'escola mateix o com poden ser altres ambients d'educació no formal, potser també hi ha recursos o persones de referència que poden estar al costat del meu fill o la meva filla d'una forma diferent a la que l'estic jo, perquè el paper és diferent.
El meu paper com ma mare també és dotar de recursos al meu fill. I els recursos no els he de tenir jo tots. Els recursos estan a la vida. No? Per tant, a més, li estic donant un missatge al meu fill de, sisplau, quan necessitis ajuda i tu no puguis resoldre-ho amb les teves habilitats, demana-la. No et quedis perquè ets el millor del món. No, no. Per tant, és aquest doble missatge. T'aconsegueixo l'ajuda i t'estic ensenyant a demanar ajuda.
Ens queden 2 minuts. Jo crec que ara ve la difícil, eh? Amb 2 minuts, veiem com ho fem, això. Ens posem seriosos perquè parlàvem de notícies fortes o que impacten, no?, a les nostres criatures. Parlàvem del cas de suïcidis i pensava en quin cas ha passat que hagi estat complicat d'explicar. El cas Sallent, no? Mm-hmm. Ha passat fa ben poc, i on s'hi suma no només el suïcidi, sinó el factor de ser transgènere, etcètera, etcètera, etcètera. I això em feia preguntar-me, no com ho expliquem, que ja n'hem parlat una mica, crec jo, sinó, si sóc d'una família en què per la meva ideologia no entenc què vol dir transgènere o no ho comparteixo, això, és a dir, on separem ideologia d'educació? Perquè jo ensenyo segons uns valors, però segons uns valors de la meva ideologia, no?
Ens dona 5
minuts més, no? No sé si m'estic explicant.
Sí, sí, sí.
Val.
Però és de, tu has dit, respondre en 2 minuts
és complicat.
Però mira, una de les coses importants és valorar la persona per davant de tot. I en això tenim un punt en comú. Tots som persones. Per tant, potser no cal que parlis quan hi ha hagut un suïcidi, hi ha hagut una mort, potser no cal que parlis de com era aquella persona, de què li diferenciava. Mm-hmm. Jo ho parlaria i ho aprofitaria i aniria superbé parlar-ho, però si tu, pel que sigui, no pots ficar aquell condicionant, parla de la persona, parla del malestar, parla de quan una persona necessita ajuda, què pot fer, parla de que hi ha situacions en què les persones no veuen sortides i que en realitat segur que hi ha una sortida. Parla del fons, parla del que és important i no del que no puc parlar.
Laura, que es mira el rellotge. Tens 10 segons, si vols dir alguna cosa.
10 segons. Reforçaria això que està dient l'Oriol i posaria també el focus una miqueta un altre cop en què és el que li està movent al nen o la nena de tot això, no? Perquè ja no poso el focus en el que a mi m'incomoda parlar, sinó què li està passant a ell o a ella per poder acompanyar.
Importantíssim. Oriol Julià, president de l'equip CERT, Laura Torrella, directora de l'equip CERT, moltíssimes gràcies a tots dos, com sempre, per ensenyar-nos a nosaltres. Que vagi molt bé.
Un plaer, gràcies a vosaltres.
Merci. Té les coses clares.